Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els vots en contra de Junts per Catalunya al Congrés han fet caure el decret que congelava el preu dels lloguers i la creació d'un consorci per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya. Els de Puigdemont han votat en contra d'aquestes mesures conjuntament amb el PP, Vox i, en el cas del Consorci d'Inversions, també amb el PNB. Sobre el decret de lloguers, els de Puigdemont han considerat que presenta problemes de forma en el redactat. A més, la diputada del Congrés, Marta Madrenas, ha retret a l'executiu espanyol que no se'ls ha tingut en compte.
El govern sabia perfectament quines eren les nostres objeccions, tant tècniques com de fons, i ha decidit ignorar-les. Ens porta el mateix decret de nou.
Des d'Esquerra Republicana han acusat Junts de buscar excuses buides i prioritzar els seus interessos econòmics per sobre dels catalans. Pel que fa al Consorci d'Inversions, des del PSOE han retret els juntaires que sempre ho demanen tot i això provoca que no s'aconsegueixi res. Notícies, Oriol Pujador.
La Federació del PSC a les comarques gironines proposa els noms de Paco Murillo i Jorge Iglesias com a nous regidors dels socialistes a Ripoll en substitució dels dos regidors del partit que van haver de plegar després de facilitar l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Oriols. Els dos noms s'han sabut després del ple municipal d'aquest dimarts, en què s'han oficialitzat les dues renúncies dels regidors sortints, Enric Pérez i Anna Belén Avilés.
El Departament d'Educació de la Generalitat defensa el pla pilot per desplegar Mossos de paisà en centres per millorar la convivència després que la mesura ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Jordi Satorra, president d'Àxia, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, ha explicat al Catalunya Nit que posar Mossos als centres no resol res i que mai s'ha demanat.
Passen coses, però això no justifica aquesta mesura ni de lluny, que mai hi ha hagut cap comissió específica sobre això a la Junta Central, de que som els representants de les direccions, i que mai s'ha exposat que hi havia un pla d'aquestes característiques o que hi havia una demanda evident d'això.
El rei Carles III del Regne Unit reivindica al Congrés dels Estats Units els vincles entre els dos països i defensa el paper de l'OTAN com a garant de la seguretat comuna entre Amèrica i Europa. El monarca britànic apel·la a la reconciliació després de les crítiques de Donald Trump al primer ministre Keir Starmer per la seva posició crítica en la guerra a l'Orient Mitjà.
The story of the United Kingdom. La història del Regne Unit i els Estats Units és, en essència, una història de reconciliació, renovació i col·laboració extraordinària. Prego de tot cor que la nostra aliança continuï defensant els valors compartits amb els nostres socis a Europa, la Commonwealth i arreu del món.
La sortida dels Emirats Àrabs Units de l'OPEP, anunciada aquest dimarts, provocarà una baixada dels preus del cru a mitjà termini, segons ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio Carles Méndez, professor de Geografia Econòmica de la UOC.
En un mercat tancat en el qual tu afegeixes competidors, que en aquest cas estàs afegint Emirats Àrabs perquè surt d'aquest càrtel, d'aquesta col·lusió, el que fa és incrementar l'oferta perquè pot produir lliurement i, per tant, baixarà el preu.
Abu Dhabi ha dit que sortirà divendres de la principal organització de països exportadors del petroli i també de l'OPEP més que lidera Rússia. La guionista i directora Carla Simón presidirà el jurat de curtmetratges i la secció La Cinef del pròxim Festival de Canes, que se celebrarà del 19 al 23 de maig.
La directora de títols com Estiu 1993 i Alcarràs estarà acompanyada a l'equip del jurat per l'actiu Park Jin-min i pel director Ali Asghari, entre d'altres. El jurat entregarà la Palma d'Or al millor curtmetratge del certamen i els tres premis de la Cinef, la selecció del festival dedicada a la recerca de nous talents. La Cinef selecciona cada any entre 15 i 20 curtmetratges procedents d'escoles de tot el món. Carla Simón, que va obtenir l'Os d'Or de la Berlinale per Alcarràs, va participar a l'anterior edició del Festival de Canes, on va presentar la seva última pel·lícula, Romeria, un viatge personal que recrea la història d'amor dels seus pares i la seva relació amb les drogues.
I els esports, partit per a marcar el que ha obert la ronda de semifinals de la Lliga de Campions de Futbol. El duel d'anada entre el Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich, que ha estat ple d'alternatives, ha acabat amb un triomf dels parisencs per 5 gols a 4.
En futbol sala, nova victòria de l'Indústria Santa Coloma a la Lliga de Futbol. L'equip colomenc ha superat per 3-2 el Xota Navarrés i se situa provisionalment en el 8è lloc en plaça de play-off.
A l'Eurolliga de Bàsquet aquest dimarts s'han disputat els primers partits de l'eliminatòria dels quarts de final amb els següents marcadors: Fenerbahçe 89, Zalgiri 78, Olympiacos 91, Mónaco 70 i València 67, Panathinaikos 68.
Això mentre l'Eurocup, el Bourg-en-Bresse francès s'ha proclamat campió i jugarà la propera edició de l'Eurolliga.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Chirrupipi, chirrupipi, chirrupipi.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Tornar a casa de matinada en cotxe a vegades et proporciona visions diferents de la ciutat que, amb la llum del dia i el soroll, no veus amb tanta nitidesa. No sempre passo pels mateixos carrers. Quan marxo de la ràdio vaig variant depenent del verd dels semàfors, dels camions d'escombraries, dels taxis acumulats, intento esquivar els busos de nit, i així el trajecte curt se'n fa més entretingut. Però ahir, quan vaig arribar al pàrquing, em vaig trobar just al costat, a banda i banda de la porta, una lluminària proporcionada pels tres cotxes de policia amb les portes obertes i com a mínim una quinzena d'agents. Vaig pensar que em passava alguna de grossa perquè feia temps que no veia tants uniformes junts al mig del carrer aquelles hores. Ningú més entrava al pàrquing. El noi que el vigila era al mateix lloc de sempre, mirant una pel·lícula i menjant pipes, com fa moltes vegades. Ens vam saludar i quan vaig sortir m'hi vaig aturar pensant que potser, com deia, havia passat alguna cosa greu. I el David em va dir, ah, no, no, que han detingut dos nois que anaven en patinet i que es veu que acabaven de robar els mòbils d'una parella que anava distreta pel carrer mirant la pantalla. I han muntat, em deia el noi, un dispositiu com si fos d'una pel·lícula. Dos cotxes creuats, els nois emmanillats, el patinet al costat i els diversos agents parlant com si acabessin d'evitar una gran guerra. Mira, com a mínim, em va servir per anar una estona escortada fins a la porta de casa i no haver de mirar de cua d'ull per evitar tenir ningú a darrere meu aquelles hores de la nit. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i ja pràcticament 10 minuts. Arrenquem aquí una altra edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Ja ho sabeu, com sempre, teniu el telèfon a la vostra disposició per preguntar, respondre o fer les reflexions que considereu oportunes, i teniu una altra via sempre, que és, a vegades ho feu en el mateix moment que ho escolteu o, si no, en altres moments del dia, poder deixar el missatge gravat o escrit al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. I avui, en aquest número de WhatsApp, ens hi hem trobat una resposta a una qüestió que teníem pendent, que ens explica la Berta des de Sabadell.
Truco per donar la resposta des de quan es fa servir el sabó líquid per a mans. El primer sabó líquid comercial es va introduir a l'any 1865 per l'empresa William Sempsalp, però en aquell moment no es va popularitzar gaire. El gran canvi arriba molt més tard, als anys 1970-1980. En la millora dels envasos amb dosificador. Especialment a l'any 1980, quan l'empresa Mimentonka Corporation va llançar el producte SoftSap per a l'ús domèstic. El sabó líquid és més higiènic que la pastilla. És més pràctic en dispensador. Té més opcions de perfums i textures. El sabó de pastilla pot acumular bactèries a la superfície, sobretot si queda humit. El sabó de pastilla, deixant-lo en una sabonera, queda ni en l'aigua, perquè no hi hagin bactèries. La normativa a Catalunya obliga a tenir sabó líquid en bars, restaurants, on quan se tingui que manipular aliments. El personal s'ha de rentar les mans obligatòriament en sabó líquid i assecar-les amb paper d'un sol ús. També és obligatori en altres sectors hospitals, com poden ser hospitals, clíniques, tatuadors, etc. També és obligatori als lavabos públics. Es pot usar la pastilla a cases particulars, cases rurals o apartaments turístics, sempre que es mantingui net i amb una sabonera que dreni l'aigua. També es poden fer servir a oficines petites, espais privats, amb poca gent. Als hotels també està permès, sempre i quan siguin pastilles petites d'un sol ús. Crec que amb aquesta explicació ha quedat clar perquè avui en dia es fa servir més el sabó líquid.
Ha quedat claríssim, Berta, que has fet aquí un treball de recerca espectacular i que ens has fet una classe magistral de des de quan i per què i les virtuts que té el fet d'utilitzar aquest sabó líquid. Per tant, la Berta de Sabadell, moltes gràcies per aquesta resposta tan completa d'una qüestió que feia pocs dies que ens havia fet un oient aquí al programa. Va, saludem a aquesta hora el 932017474, en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona matinada. Dues coses abans de les preguntes de les tres d'arribes que tinguin cites. Això que et va passar que era tret de la sèrie La corrupció en Miami, no?
No. La corrupció en Miami, no. Les coses que passen de matinada també a Barcelona, és la sèrie. És així.
El desplegament policial exagerat que fan els Mossos.
Crec que era Guàrdia Urbana. Em vaig quedar tan parada que no em vaig fixar en els tres cotxes, però crec que era Guàrdia Urbana.
Jo penso que la nit, comptant que estem controlats pels GPS i que tenen menys feina, em fan ni manera a veure què passa aquí.
Sí, sí, i així ho arreglem de cop.
Això la pura realitat. I després una altra cosa, dic les preguntes, que m'encanta que mencioneu preguntes antigues meves i les respostes i
home, queden aquí al pou i les anem traient a poc, que al final es van responent, sí.
Perquè jo sóc, me sento més participant, inclús més que quan truco per dir les preguntes de rigor.
Doncs mira.
Com és que ja et vaig a dir ara? Mira, són molt senzilles. I avui no m'entrenca bé perquè m'ha costat coordinar.
Ai, ai.
Que, Avui sí, bé, sí.
Molt bé.
A veure, què vol dir la frase això són faves comptades? La següent és de quin material estan fetes les gomes d'esborrar els llapisos.
Les gomes
d'esborrar. El material de les gomes de aquella de Milán o la Palca.
Sí, sí.
I la darrera última és, no sé si ho tinc mal entès jo o què, si l'esperit de vi és l'alcohol que ven a la farmàcia o és el vi en si de taula.
Molt bé.
Amb això ho deixo per avui i desitjant-te bona jornada.
Igualment.
A tu i a l'equip que esteu aquí instal·lats.
Sí, senyor, moltes bona gràcies. Nit. Igualment, que adeu. Descansis. Adeu, bona nit. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
Bona nit. Aviam, Marta, avui m'he enterat de dues notícies, potser la gent ja la sap, jo m'he enterat avui, i he quedat el que et diuen esporrat, de pasta de moniato. Aviam, mira, aniré el més ràpid possible.
Digues.
La primera és que m'han dit, m'he enterat, que els cotxes que surten ara de fàbrica, per tant, els que estan als concessionaris a la venda, els d'ara, els nous, totes les marques, i he trucat a un concessionari per assabentar-me i poder parlar...
Amb coneixement de causa.
Exactament, coneixement de causa, perquè no em diguessin no, que ho has entès malament, i m'ha dit que sí, m'ho han confirmat. És a dir, que els cotxes que surten ara de fàbrica, que es posen a la venda, totes les marques sortiran sense la famosa roda de recanvi. M'explico.
Sí.
Vull dir, aviam, d'entrada, vull dir, de fa dos anys, jo em vaig comprar el cotxe fa dos anys, el mateix cotxe que em vaig comprar fa dos anys només, Marta, de fa dos anys ençà, s'ha pujat, i no menteixo, puc demostrar-ho, aproximadament 10.000 euros. Són diners, 10.000 euros en dos anys.
En dos anys, sí.
En dos anys són diners. Vull dir, no pugen les pensions a aquest nivell, no?
No, per res.
Val, llavors, vull dir... Si els cotxes, a més, que són més cars, li treuen una cosa que et donaven abans, no sé si m'explico, no? Vull dir, perquè si tens un rebentón, per exemple, amb un dia laborable, naturalment, vindrà algú, es remolcarà, pot treure el que vulguis i punt, tot, tens l'assegurança i tal, no? Bueno, però això et passa amb un viatge que fas tu de vacances o de treball, de lo que sigui, i et passa, per exemple, amb un diumenge, que la gent surt, vull dir... llavors, el diumenge, és que jo sàpiga, les cases que venen pneumàtics, recanvis... Vull dir, estan tancades. Les grues possiblement funcionen, naturalment que funcionen. La grua et portarà on tu li diguis.
Sí.
Però vull dir, el cotxe tindrà que dormir... no sé, vull dir, aviam, com quedarà allò? Tindràs que anar agafant el tren, que va també la Renfe, vull dir, no? O com t'ho faràs?
No, però em sembla que ara porten un kit als cotxes, no? Que
sí,
tu
sí.
Pots com reparar la roda fins a arribar a un taller, diguéssim, o alguna cosa així.
O sigui, tens que ser mecànic, vull dir, tens que aprendre mecànic.
A veure,
o què?
Ser una mica maneta, sí. A mi, si em passa, ja m'agrada el senyor.
Pues vaja. Estan apanyats a mi, perquè sóc allò que em diuen allò, vull dir, no ho diré clarament, però...
Que no et va el tema, que no et va el tema. No, a mi tampoc.
Els que estem a la línia borderline per l'edat, Marta...
No diguis això, no diguis això, Lluís, per l'amor de Déu. No, que no tothom té per què saber com s'arregla una roda, és veritat.
Mira, perdona, Marta, hi ha molta gent que jo en conec, que he parlat també, i vull dir, gent de casa, seran tontos com jo, potser, o no saben canviar una roda, un pneumàtic, eh?
No, ja, saps qui guanya aquí, saps qui guanya? Les companyies, bueno. que quan tens un problema truques. Si tens una assegurança, truques i venen i t'ho fan. No?
Val.
I guanyen aquests.
Que llavors, per haver fet servir de l'assegurança, tu ja saps que les companyies
llavors...
et castiguen augmentant-te la prima, no?
Sí, sí.
Ah.
Estem al cap del carrer, no? Al final acabem pagant més per tot.
Exacte. Vull dir, a sobre... Bueno, en fi, deixem-ho estar-ho. Aquest és un tema que m'agradaria que algú em digués el per què.
El per què han deixat de fer la roda de recanvi. Molt bé.
Exacte. Vull dir, que tinguis un kit, vull dir, a sobre estudiar mecànica, no?
Sí,
ja
sí,
només
sí.
Faltaria això, vull
sí,
dir.
Sí.
Això és un llumbreres, com allò que vaig dir que et va fer tanta gràcia, que sempre t'he parlat de lo mateix, del famós piloto aquest dels cotxes descapotables,
sí,
no? De
la sí, sí, on te'l poses, correcte.
Te la
sí,
podien
sí.
Fotre, el que va inventar se la podia fotre a ser puesto per no dir lloc, m'entens?
No cal que el
vull
diguis.
Dir,
no.
Parlant clar i català. Vull dir, em sembla que la van pifiar, perquè mira, amb els quatre pilotos, amb els pilotos aquests intermitents, els, té un nom, això ja no me'n recordo com se diuen.
Els warnings.
Ah, exactament.
Sí.
Amb això potser fa més llum que la tonteria aquesta de la balisa.
Segur. Sí, jo l'altre dia em vaig trobar dos accidents diferents
i
en els dos casos no vaig ni veure aquesta llum que figura que has de posar al sostre. Ni la vaig veure.
I torno a dir, els cotxes descapotables, on te la foten aquesta balisa? Això una. I els camions que van sortir, que de gran tonatge, de transports d'aquests del TIR, de transports internacionals ràpids, que són tan alts, vull dir, el conductor té que baixar, pujar amb una escala i fotre-la dalt de tot. Vull dir, un desastre. Vull dir, és que foten, el que em diuen, i perdoneu, foten de verdaderes parides.
Sí.
Però ara encara és més grossa, la que m'hi ha enterat.
A amb veure, una mica
d'avui... I vaig ràpid, Marta? Amb una emissora d'avui, m'han enterat, amb una emissora companya vostra de Barcelona,
sí,
que té, potser, no és per dir-ho, més audiència potser que vosaltres, és la que escolti el dematí, no cal fer més propaganda.
No passa res, aquí estem, tots som amics, no passa res.
Doncs mira, em vas té.
Sí.
Ja està, així de clar.
Que sí, que sí.
I el dematí escolto la vostra, el dematí escolto la d'ells, i per la nit escolto la vostra.
Molt
sempre,
bé.
De fa molts anys.
Perfecte.
Vull dir, no solament Catalunya Ràdio, les notícies i els depòs i algunes coses més. Vull dir, el dematí una, tarda nit una.
Molt bé, però ves el tema, que ens estem anant. A veure, què he dit sobre els pensionistes, has dit?
Aviam, l'altre que queda de pasta de moniato és que aquesta emissora germana, vull que ho confirmeu, i si és veritat que és això, han dit que... Generalment, per norma, els pensionistes, i parlo per mi, perquè també en tinc 81, no? Vull dir, per estalviar al govern medicació i, sobretot, donar més salut als pensionistes, vull dir, fins ara s'estaven embarrenant amb els medicaments, vull dir, si ho diuen així, jo foto el cas al revés. Vull dir, si ara ens preníem medicaments fins ara, és perquè ens estaven embarrenant. I ara ens hem donat compte que, com que ens estan embarrenant, volen eliminar diners, traient medicació i fent que els pensionistes fagin un tipus de deports, alguns, segons la patologia que tinguin, naturalment.
Sí, sí.
Hi haurà gent que no ho podran fer, això és evident. Però jo volia dir, i una persona que ens escolti, que pugui dir, aviam, una altra vegada, el Llumbreres, que ha tret això, perquè, a part de ser un Llumbreres, un metge, perquè jo una vegada ho he dit, he treballat als hospitals, i he parlat amb algun company i m'ha dit, Lluís, això és inassumible, i les farmàcies què et diran després? Les farmàcies què deixaran? De guanyar diners? Vull dir, els laboratoris de fabricar? Vull dir, home, no fotem. Hi ha cada Llumbrera que déu-n'hi-do. M'agradaria que algú, si la pogués dir, alguna d'aquestes dues, estaria molt satisfet. Marta,
perfecte.
Gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, bona Lluís, bona nit.
Adéu.
La Quima, des de Canet de Mar, bona nit.
Hola, molt bona nit, Marta. M'agrada molt la teva presentació que fas, eh?
Ai, moltes gràcies, Quima.
Mira, quasi bé, llavors me pregunto jo com ha anat. I bueno, hi ha dies també que passo molt bé, hi ha altres dies també, doncs va, ja també.
Molt bé, molt bé, hi ha de tot, no?
Sí, sí, sí. Bueno, doncs mira, Marta, és que no van dir el Premi Nobel de l'any?
No, quin any s'havia creat? Em sembla que era la pregunta, oi?
Sí, se van preguntar.
No ho han respost, no.
Mira, però jo diria que és això. El primer Premi Nobel de l'any, de la Pau, es va donar l'any 1901. En aquest any van participar Frédéric Passy, de França, i Jean-Éric Dunant, a Suïssa, fundador de la Creu Roja. I des de llavors, quasi tots els anys, es dona el 10 de desembre a Oslo.
Uh-huh, molt bé. Perfecte.
Bueno, mira,
molt
si li serveix aquest senyor que me sembla que va preguntar, doncs mira.
Perfecte, ja ho tenim, ja m'ha après una cosa més.
Sí, però doncs, bona nit a tu, Marta, i a la nit dels ignorants.
Moltes gràcies, Quima, que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu, bona nit.
La Rosa, des de Sant Fruitós de Bages, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo volia contestar precisament aquest senyor que ha penjat fa un moment sobre el tema de la roda de recanvi.
Ah, molt bé, Rosa, endavant.
Mira, jo fa qüestió, potser ho feia un any i poc, vaig punxar una roda, i va, jo de mecànica zero, total, que vaig trucar a l'assegurança, i em va venir un vehicle de l'assegurança per arreglar-me la roda, en el lloc, in situ.
Sí, sí.
Va ser en aquell moment que vaig descobrir que el meu vehicle no portava roda de recanvi.
Mhm.
I vaig quedar parada i dic, però com l'han pres? Però com és... I el senyor que em va venir...
No, s'esveri, no?
Va dir, no, aquest cotxe de vostè, doncs no em porta. Em va arreglar la roda allà mateix. I la setmana passada vaig tornar a tenir una altra punxada, que tenia un clau clavat a la roda, però...
Home, catxis.
Un bon clau. I també va venir un vehicle de resistència, un vehicle en turisme, porta un mini taller dintre, i em va arreglar la roda al lloc, i vaig poder... En una hora ho vaig tenir solucionat. Ho dic, perquè... no és la grua que se'm va emportar el cotxe a un taller, sinó que va venir el taller a arreglar-me...
Per això a través d'una assegurança que tens?
L'assegurança
del cotxe, correcte.
Sí, sí. Vas anar totes les dades, on ets, l'ubicació, i
que venen i t'ho arreglen.
En allà. És a dir, que en aquest cas, jo crec que deuen, penso jo que deuen tenir també assistència d'aquest tipus al cap de setmana, de guàrdia.
Sí,
no
sí,
han de portar el cotxe a Montelló que estigui tancat. Ho dic per la meva experiència.
Molt bé, la tens doble, eh? I tant, i tant. Molt bé, Rosa.
Molt bé,
doncs venga. Agraïda, moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Felicitats, felicitats, 10.000 vegades.
Apa, amén.
Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
Ai, Carme, que em fa riure.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
Aquesta setmana, que celebrem aquí, en aquesta casa, la Setmana de la Llengua, hem anat fins al barri de Gràcia de Barcelona per fer la primera entrevista en català a un veí del barri, que ja veurem si es considera un guiri, un expat o un immigrant. Ell és un instagramer originari dels Estats Units, nascut i criat a Manhattan, el pare libanès i la mare cubana, que mentre vivia a Nova York només sabia i parlava anglès, res més. Fa 2 anys que viu a Barcelona. Parla molt bé el català, ja ho sentireu. El seu plat preferit és el capipota. No només gaudeix menjant-ne, també el sap cuinar. Li ha encantat tastar per primer cop figues, espàrrecs blancs i castanyes, però el bitter cas no li fa el pes. Aquí ha descobert coses que el fascinen, com que diu que els catalans solem guardar els estris de cosint una caixa metàl·lica de galetes de mantega, o que els diumenges a Barcelona aparquem el cotxe on no ho faríem un dia feiner. Aquest noi, aquest instagramer, té 40.000 seguidors i sol començar els seus vídeos dient «Soy de Estados Unidos y vivo en España», però a vegades parla en català als vídeos i penja alguns continguts només en català, com ara un vídeo titulat «El repte de viure 24 hores només en català a Gràcia». Vam quedar amb en Nick Rohaidi, que podeu trobar a Instagram com a Spain with Nick, en una plaça justament del barri de Gràcia. Nick Rohaidi, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Doncs molt bé.
És la teva primera entrevista en català?
Sí, sí, em fa una mica de por, però bé.
Et fa una mica de por, però bé, segur que ho fas molt, molt bé.
Vale,
perquè estem acostumats a veure't a Instagram.
Sí.
Tu et vas posar un repte de passar les 24 hores del dia parlant en català al barri de Gràcia de Barcelona. I ho vas aconseguir. Diguéssim que ho has aconseguit, però amb molta dificultat o amb poca dificultat?
Jo pensava que... jo pensava que tenia més dificultat, però no. Sí. Però era bastant... força fàcil.
Sí?
Perquè, o sigui, en Gràcia hi ha molts jocs que no sé, el duanyos, no sé...
Els amos, els propietaris.
De vegades el títol no parla en castellà.
No passa res, jo t'ajudo.
Que són d'aquí o són de Catalunya, per exemple, en bares, jocs i botigues i tot. I si vols, jo crec que pots fer-ho.
Si vols, pots viure en català.
Sí, sí.
T'hagués sigut més fàcil viure 24 hores en anglès, a Gràcia?
Bueno, per desgràcia, una mica sí.
Sí, eh?
Sí, sí,
ja
sí.
No dic en castellà, dic en anglès.
En anglès, sí, ho sé, sí. Sí, cada dia una mica més. I és una cosa, és per això que volia aprendre català, perquè jo visc aquí. Per integrar-me en un joc nou, has d'aprendre l'idioma, o sigui, la cultura, no sé. Si no, què fas, no? Mm-hmm. No sé.
Clar, tu no entens les persones que intenten viure, en aquest cas, a Barcelona, sense canviar la seva llengua materna. No ho entens.
Sí, no entenc. Però, bueno, jo tinc amics o coneguts, que la gent que, si venen de... O sigui, no sé, Holanda, i tots els seus amics són d'ahí.
Clar.
O que és com un grup de tot...
Molt tancat, no?
Sí, exacte,
tots parlen en anglès, exacte, o en neerlandès.
i no sé, és, un, és una perdida, no,
pèrdua.
Pèrdua d'oportunitat, no? Perquè tu tens una ciutat, una nova ciutat, nova gent d'aprendre i una llengua, i és com, jo porto 2 anys aquí, només. I jo puc parlar, bueno, una mica de català.
No, una mica no. Estàs fent una entrevista en català, m'entens perfectament.
Sí. I una cuina nova, i és com... Si jo no volia aprendre...
Què fas aquí, no? Clar, sí. Clar. Tu vas fer aquest repte de viure 24 hores en català a Gràcia i te'n va sortir. I ara tens algun altre repte nou de fer això en algun altre lloc?
Sí, sí, sí. De fet, en 2 setmanes ho faré a Girona.
I ho podrem veure per xarxes, també.
Com?
Ho podrem veure per xarxes, que ho penjaràs a Instagram, sí. TikTok. I tu creus que serà més fàcil que Barcelona o més difícil?
La gent em diu que sí, que serà molt més fàcil, però no sé, perquè encara he estat per ella, però ja ho veré.
Ja ho veuràs. Yeah. Tu, com et defineixes? Com un guiri, no? Perquè encara ets una mica turista, a vegades no, com un expat, que segurament en coneixes molts, o com un immigrant que ara viu a Barcelona. Com t'agrada definir-te?
Sí, jo em dic immigrant, sempre, perquè, bueno, per a mi, un immigrant és... em vaig mudar a Barcelona, a Espanya, per quedar-me, sempre, per integrar-me. No penso tornar als Estats Units.
No penses tornar als Estats Units?
No, avui dia tampoc...
Menys encara,
ja,
no?
Ja, menys encara. I així que, per a mi, que és com els meus pares, són immigrants als Estats Units, no? És el mateix, que em vaig mudar aquí per aprendre d'aquí, per establir-te,
establir-me
aquí, i ja està. Un expert, no sé, en el meu ment és com més mudar-se con la intenció de tornar, o no sé, jo què
sé.
Sí,
només treballar un temps i després tornar, no?
I jo, no, jo em quedo aquí.
Tu et quedes aquí. Per què vas venir? Tu vivies a Nova York, tu tens un pare libanès i una mare
cubana. Sí.
Vull dir que ja la barreja és considerable. Parleu altres idiomes a casa?
No, per les gràcies, no, sí. Però no sé si ho saps, però als Estats Units és bastant, força normalitzada, que els pares no ensenyen als seus fills la llengua materna.
La llengua, no?
No. Per, no sé, una, bueno, en més en els anys 90.
Sí, 90.
Com una cosa d'integració, de per exemple, els meus pares, la gent, fills d'escola, no?
Sí.
Se burlaven, no sé en castellà.
Es burlaven, sí.
Se burlaven de
se'n reien.
Exacte, per l'accent.
Per l'accent.
Per coses així, així que és...
Perquè no tenia prou accent americà.
Exacte. Imagina't. És molt trist, pare, que tu has de ser d'aquí, americà.
Clar.
Però la cosa és que quan amb fer això, no et sentis... No sentis americà, però tampoc
del país dels seus pares,
exacte,
on sigui.
Estàs ahí.
Et sents al lloc.
Exacto.
Clar.
Exacto.
I ara et sents una mica català i tot, ja amb 2 anys, tu? Com ho veus?
Com?
Et sents una mica català i tot, ara?
Jo sí. Bueno, jo cada tardor faig paneguets.
Sí?
Sí, en casa. Faig escudella. Quan estic enfermo, faig sopa de farigola.
Ah, sí?
Sí, home, és la cura perfecta.
Sí, totalment. Però això és una recepta, sobretot ho fan les persones més grans.
Sí, sí.
Qui t'ho ha ensenyat a tu, això?
Sí, tinc una veïna. Bueno, li diu la meva iaia Montse.
Ah, sí?
Sí, sí. Té 80 o 80... 5 anys, crec.
85?
I és la meva millor amiga en el barri, aquí.
És la teva millor amiga.
Sí, sí, i cada dia m'està ensenyant coses d'aquí,
de plats.
Per exemple, de fet, aquest matí em va ensenyar una cosa, no sé si ho saps això, però se suposo que quan menges lenties,
sí.
Després has de menjar una taronja.
Ah, sí?
Et sona?
No, no em sona de res.
És un truc de la Montse.
Ah, un truc de la Montse.
Per què? el ferro, el ferro en les llenties, i sense menjar una taronja no s'absorbe molt bé en el cor.
El ferro.
No, jo ni idea si això tens de sentir o no. Però això és altre truc de la Laia Montse.
De la Laia Montse. Sí. O sigui, menjar llenties i després taronja perquè el ferro s'absorbeixi millor.
És el que em va dir.
Té un sentit. Mira, com que nosaltres fem un programa que es diu La nit dels ignorants i la gent pregunta moltes coses i molts altres contesten, probablement a veure si algú ens ho sap explicar. A veure si algú té una base científica que això és de veritat. Vinga. Escolta'm, tu per què vas venir a Barcelona?
Bueno, em vaig mudar a Barcelona per l'amor.
Clar, això és un clàssic, no?
Sí.
I ara aquest amor ja no hi deu ser? O sí?
Com?
Aquest amor ja no existeix?
No, bueno, no, ho vam deixar fa 6 mesos, però és una cosa que pensava marxar cap a Madrid o algo, perquè quan em vaig mudar a Espanya, a Europa, al principi estava a Madrid.
A Madrid.
Un any, més o menys. Uh-huh. I després em vaig mudar aquí. I després de la ruptura, jo pensava, no sé si, no sé on vaig.
Ara què faig,
ja,
no?
Què faig? I pensava, mira, m'encanta la cultura catalana, la vida aquí, per què no em quedo, no?
I et vas quedar.
Sí.
Però estàs content de la decisió que has pres?
Sí. La cosa és que em costa una mica fer el seu grup d'amics i...
Sí? Ja ho diuen, que els catalans som una mica més tancats, però sempre diuen que els madrilenys és molt fàcil fer amics, però que a Catalunya costa més, però quan els tens de veritat.
Sí, és la cosa que... I, bueno, he vivit en totes dues ciutats, i en Madrid, sí, és la veritat que és més fàcil trobar la gent per la calle, per els bars i tal, però el dia després, uh-huh, els truques i no contesta.
No contesta. No?
Però aquí en Barcelona, o sigui, en la meva experiència, és molt més difícil trobar la gent en bars i tal cosa així, però un cop que els
coneixes... Que els trobes, els pots trucar després.
Sí. És per tota la vida.
És per tota la vida,
sí,
veus?
Sí, és una qüestió de què valora. Sí.
Escolta'm, per què quan decideixes tu començar a penjar vídeos a Instagram i a TikTok sobre les coses que et sorprenen d'aquí, de Catalunya, o quan vas per altres llocs d'Espanya i coses de la llengua, coses, i vas fent vídeos? Quin és el dia que dius, començo a fer això i comences a tenir més i més seguidors?
És molt divertit. Fa un any, més o menys, anava a tornar als Estats Units per visitar la meva família i jo volia portar a mi pernil.
Ah, sí?
Pernil,
sí.
Clar.
Home, l'has descobert, no, el pernil?
Però no sabia que... Bueno, o sigui, la policia no ho fa perquè és il·legal.
Ah, és il·legal, sí.
No ho fa.
No es pot fer.
No, això és...
Però molta gent ho fa.
Exacte, hipotètica, no? Jo vaig anar a un perneria, a una carnisseria, i no sabia que pots comprar un pernil, una palet...
Sencera.
Sí. Sencer, i te lo...
Te l'envien.
Sí. I surten molt ben de preu.
Així que, I vas fer això?
Sí, vaig tornar als Estats Units, o sigui, amb 35 paquets de pernil. I jo, con la mi cara de, no, de sorprendir i tot, vaig decidir fer un vídeo i pum, com un milió de reproduccions. I dic...
Mira.
Que
interessant, no?
Sí, que interessant.
O sigui, el pernil et va catapultar.
Sí. El dia després vaig fer altre vídeo i no igual de
visualitzacions, sí.
Però després, igual, jo dic, a lo millor la gent importa el que dic.
I mira, fins ara, sí, no? Sí, quants seguidors tens?
40.000.
40.000, déu-n'hi-do. I són gent, saps d'on són? Són d'aquí, Catalunya, o de tot arreu?
És una cosa, la majoria de la gent són aquí, de Catalunya, d'Andalusia, de Galícia, perquè tot... Mira, hi ha un munt de gent, o sigui, influencers i coses així, fent vídeos, fent contingut en anglès.
Sí.
I jo soc estranger. Fent només en castellà, català i també en euskera.
Parles una mica, has après una mica d'euskera i gallec, també?
Sí.
O sigui, et va a la marxa, tu, eh?
M'encanta. Si viatjo per una zona, jo vull aprendre tot, o sigui, tot.
Tot.
La cuina, igual que el idioma, igual que els trucs de les iaies d'ahir.
També, no? Tens iaies a Euskadi i a Galícia que t'ensenyen coses, exacte. No? Està bé. Escolta'm, però tu, no, a què et dediques? Puc preguntar quina és la teva feina? Tu què ets professionalment?
Sí. Professionalment soc informàtic, com programador.
Sí. I pots treballar des d'aquí?
Sí. Sí, bueno, o sigui, em vaig mudar per la meva feina, perquè la meva empresa
sí.
Va obrir una oficina aquí a Europa i necessitaven gent de mudar-se i jo digo, jo,
voluntari.
Sí. I ara és molt bé perquè estic fent la meva vida nova aquí.
Clar, i a més has dit que et vols quedar i que no vols tornar, no?
Ja, no, sí, exacte.
No vols tornar per res als Estats Units. Tu, com veig que t'agrada molt el menjar i cuinar també, com ets una mica un food lover, diria.
Totalment.
Com diries aquesta paraula en català, tu? Has pensat mai?
Un food lover?
En català, com ho diries?
Ai. No ho sé.
Com...
Hi ha una paraula per descriure-ho?
No, estic pensant. Jo, tu com li diries, no? Ara que ja controles bastant el català. Que food lover és un amant del menjar, però...
De menjar, no sona igual, no?
No és tan bonic.
No ho sé.
Hauries de trobar una paraula.
He de pensar-ho, eh?
És un repte que et poso.
Vale.
De trobar una paraula. O, per exemple, una altra cosa que... Com que tu sempre et vas posant reptes, ara has dit que vols anar a Girona, i en molts dels teus vídeos, en castellà, tu ja fas servir l'expressió vamos al lío. Sí?
Sí, sempre. Vamos al lío.
Com ho dius, això, en català?
En català, som-hi.
Som-hi. Molt bé.
Bueno, ho dic molt, també, som-hi. De fer, en aquest vídeo, al principi, quan me levanto de la G.
Sí, quan em diu. Som-hi, clar. I el faig servir molt, també. Sí. Perquè som-hi és com en positiu, no?
Sí, m'encanta.
Veig una persona positiva que no... Malgrat que t'han passat coses, tu no caus, no et deprimeixes.
De fet, som-hi és una de les expressions que m'encanta, que utilitzo fins i tot si estic parlant castellà.
Ah, sí?
Som-hi, cap problema... Sona millor, eh?
Cap problema, sona molt bé. Sí.
I també, no cal, és més ràpid.
Clar, que no
falta, no cal.
No és exactament el mateix,
no? No. I també, si us plau, perquè m'encanta com sona, si us plau.
Tu dius que parles un cat spanglish.
Cat spanglish.
Posa'm un exemple de cat spanglish.
No podem anar a la tienda perquè està closed.
Sí, tota la barreja, no?
Sí.
Molt bé, el pròxim repte és Girona. Jo et seguiré, a veure si ho aconsegueixes. I després de Girona segur que t'inventes algun altre repte per parlar...
Català.
En català.
Ah, no ho he pensat encara, però... Bueno, de fet, sí. Jo vull baixar a no sé, València o Mallorca,
sí.
Però la cosa és que els accents d'ahir em costa una mica més, però ho veig bonic, però em costa.
Intentar viure en català a València, no?, i a Mallorca,
sí.
Però et serà, sobretot a Mallorca,
sí,
et costarà una mica més.
Sí, em costa més perquè... No sé, però tampoc és, no tinc molta experiència.
Clar.
A lo mejor després té un par de dies.
Sí. Ja està. Perquè, per cert, el teu català d'on és? Com l'has après?
Del carrer. Del carrer?
Del carrer.
Plats bruts.
De plats bruts?
De plats bruts.
És a dir, però no has fet classe, no has anat
no.
Ni a xerrar,
no,
ni
res,
amb un grup de conversa.
Mai.
I tens aquest català només d'haver vist plats bruts... Ens has d'escoltar la ràdio, eh?
Sí.
Ens has d'escoltar, perquè és de manera també de poder aprendre català.
I és una qüestió de voler, no? Com t'he dit ja. Si tu vols, pots parlar amb els teus veïns i la gent de les botigues i escoltes el que diuen i si no saps el que diuen, com jo sempre, com tant, abans... Ai, com es diu en català?
Perquè clar, jo... Ho preguntes i no passa res,
ja
no?
Ja està.
Clar, perquè hi ha gent que diu, sí, jo l'entenc, però em fa vergonya parlar-lo. I potser porten aquí 40 anys, però els fa vergonya parlar-lo.
Sí, però és la cosa és quan les llengües, per aprendre, has de passar vergonya. Que si no milloraràs.
No milloraràs, clar. Però en Nick Rohaidi no passa vergonya, ell es llença a la piscina i viu en català a Gràcia, a Girona, on faci falta. Moltíssimes gràcies, Nick,
gràcies.
Que tinguis molta sort. i gràcies per haver-nos acollit al teu barri, a Gràcia, i tenir aquesta conversa, just que, per cert, aquesta setmana és la Setmana de la Llengua. Vull dir que està molt bé haver parlat amb tu sobre la llengua dins de la Setmana de la Llengua.
I gràcies per tenir-me.
Gràcies.
Pixa, mandúries, llardós. Ves a pastar fang al barcoc. Australopitec, culinquet, gra de pus, llepa fils, malapec, cura passarell. Flipa, mandonguilles, mosqueta morta, torre, castanyes, xitxarel·lo, cagandanes, nas de porc. Per fer país i insultem en català. Poll, cama curta, noca, esquifit, palangana, cagarrotó, mocós. Flora, mica, sabatot, verjaula, matosser, tuita fluixa, panxa content, busca brega, tot xafa, bolets. Carre, papanol, hidropo, desvergonyit, lletra, got, mal nascut, boca, moll, bordegats, bufagaites, gep de burra, baix de sostre, desvirga, gallina. Per fer país i insultem en català. Per fer país i insultem en català.
Ara passa un minut de 3:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-207-474. Ens truca la Maria des de Girona. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit. Mira, era referent a lo que es va estar parlant la setmana passada sobre que l'homeopatia era un placebo i tal, i van trucar dos doctors. Doncs, sobretot el doctor Eduard, me sap molt de greu per respecte que se mereix, però van dir tant un com l'altre que cederien el que estava perfecte l'informe que havia sortit, no?
Del Ministeri, sí.
Sí, però és que, ben bé, per començar, l'agència és més dependent de l'agència europea, no pas del propi ministeri. Llavors, esclar, allà moltes vegades hi ha gent molt jove i tal, que, mira, estan per signar informes i tal, i les farmacèutiques encantades, però, esclar, el dia que ja les farmacèutiques hagin comprat tots els laboratoris petits, no sé què faran aquella gent, eh? Vull dir, ara és molt còmode signar un informe. Però el que més m'ha cridat l'atenció és que algú digui que l'informe estava molt bé, perquè deia que en els últims 15 anys no es havia mostrat cap evidència. I les evidències en ciència, 15 anys, és una quantitat ridícula. O sigui, per començar, ja aquí ja no hi toquen. Però segona, que quan afirmen que és un placebo, jo m'agradaria que algú me contestés a veure si quan es medica un cavall amb homeopatia, cavalls que valen 1 milió o 2 milions d'euros, o més, de cavalls d'alta competició, a veure què ho fa que els hi donin homeopatia i funcioni. Aquells nois, aquests animals estimats, no saben pas de placebo,
no,
ni
segurament
els hi posen explicant. No.
I això ha passat? S'ha medicat cavalls?
Això a França va així.
Ah, sí?
I a Anglaterra també. A Espanya no ho sé. Però a França hi ha infinitat de gent que tenen cavalls d'aquest valor i ho treballen amb homeopatia. Perquè el cavall, no sé, els de l'agència, això, si ho van preguntar en els especialistes que hi ha allà a l'agència o no, abans de dir això, i és que un cavall li pots posar qualsevol medicació que sigui superregistrada, supercomprovada la seva innocuïtat, totes les fases que es fan de comprovació d'un medicament, i a 10 cavalls no els hi farà res i a 1 o 2 els matarà. Pam! Ja. Mort. I, esclar, ningú es vol arriscar
a medicar-los, clar.
A medicar-los amb una cosa que sigui forta. Per això els hi donen homeopatia i per això funciona, perquè no fa pas 10 anys, en fa 50 o 100 que ho fan, no?
No ho sabia, no ho sabia, Maria.
Bueno, i després una altra cosa. Jo això ho he vist amb els meus ulls, eh? Nens, que els mocs verds els hi surten pels ulls de tant que els tenen, de tant que en tenen, nens petits de 3, 4 anys.
Sí, sí.
I un metge sud-americà, que allà usen molt homeopatia, bé, clic, li dono un medicament d'homeopatia i s'han acabat els mocs. I havia envoltat la Sèquia i la Meca.
I la Vall d'Andorra.
I la Vall d'Andorra, i no havien solucionat aquella criatura, i ja li pots explicar el que vulguis, que efecte placebo no en tindrà
no,
cap.
No, no, està clar.
Vale, doncs, què vols més clar que les criatures i els cavalls, que són totes coses de molt i molt dolor, perquè mira, un gran, si una cosa no li funciona, se'n va amb un altre lloc i ja està. Però una criatura no te la pot jugar, i un cavall d'aquest valor tampoc.
Ja.
Llavors, esclar, diguéssim, resumint, és que com s'afirma que un informe així és exhaustiu si només parla de 15 anys? Això és una misèria.
N'hem d'esperar uns quants més, diguéssim.
Amb ciència sí. És una misèria.
Sí.
I segona, que no es pot dir que és efecte placebo, perquè en aquests casos funciona perfecte i demostrat, vaja, no pas de pocs anys, de molts anys.
Molt interessant, Maria, la teva reflexió. Moltes gràcies per fer-la.
Vale,
que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, igualment.
Adéu.
En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Vuit minuts i arribarem a la una de la matinada.
A la Renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim...
Ara què fas aquí, Peyu? Ara què fas aquí al mig? Va, que et deixo parlar una estona més, va. No? Doncs fora. S'ha colat el Peyu. No et toca aquesta hora. Toca la repetició a partir de les dues de la matinada. Mira, tenia ganes de xerrar i he dit calla, que fa una pausa, la Romagosa, i que xerraria jo. Doncs no. Fins a les dues, aquí no hi ha la repetició de la Renaixença, perquè estem fent la nit dels ignorants i perquè la gent ens truca al 932017474 i, si no, ens deixa missatges en forma de preguntes o en forma de respostes, com... a més d'una reflexió, ha fet la Dolors des de Banyoles.
En primer lloc, moltes felicitats pel programa. Ja us ho he dit un parell de vegades, però cada vegada m'agrada més. Jo normalment l'escolto l'endemà a la tarda, però cada dia espero poder-ho sentir perquè, de veritat, està tan ben plantejat, molt i molt bé. Felicitats a tots. Després també... Els oients aquests tan fantàstics que han escrit aquests relats, m'encanten tots, de moment m'han agradat molt, molt, molt. Jo em vaig escriure un parell i vaig pensar els enviaràs, però sort que no ho vaig fer, perquè hi ha un nivell tan alt que són fantàstics tots, molt i molt bé. Ara, una altra qüestió, el peix. El peix aquest que parleu, descongelat, no? El peix descongelat és molt important que estigui molt ben escorregut, que l'altre dia ho preguntaven, per poder-lo coure bé. Per exemple, si ho fas a la planxa, no té res a veure el peix que estigui ben eixut que el peix que encara tingui com una mica d'aigua, diguem. No té res a veure. Vull dir, suposo que molts oients ja ho sabeu, ja ho haureu comprovat, que és molt diferent un de l'altre. Una altra cosa. El dia de Sant Jordi ens varen arribar unes roses dels nostres nets, que ens els van dur de bon matí, i el primer que faig jo és treure l'embolcall. Clar, eren de plàstic els embolcalls. Després vaig anar a la plaça i moltes roses que sí que estaven amb el paper aquell transparent, però molts en plàstic. Jo em pregunto, no sé si és gaire bona idea això. Fa com quan vas al supermercat, que la carn envasada tot està amb aquest material. Nosaltres a casa normalment anem a la carnisseria, però a vegades que si vas al súper, doncs mira, agafes una mica, la meitat del que vas l'has de tirar al contenidor groc, i jo no ho entenc. No hi ha més materials que no contaminin tant, o és que no és viable, o no sé. M'agradaria que algú algun dia ho pogués parlar d'això, perquè hi ha tants productes que és que ens queixem que ens facin pagar les bosses, però és que si les bosses no haurien d'existir, per mi, jo amb això sí que no m'agraden gens.
Doncs, Dolors, gràcies per tot el missatge, per la resposta, per la reflexió, per la felicitació als oients, i tens tota la raó amb aquesta reflexió que fas sobre l'ús dels plàstics. Una altra resposta de l'Anna, des del Fort Pienc de Barcelona.
Mira, Marta, avui em contestaré jo mateixa una pregunta que vaig fer fa temps, que era el de regar el carrer Marina, d'un costat sí, l'altre no. Doncs ara ja m'he quedat tranquil·la, perquè ara resulta que no en reguen ni la dreta ni l'esquerra. O sigui que bé, ja està contestat, no cal que es preocupeu més. O sigui que el dia que tornin a regar ho tornaré a preguntar. Però ara ens han deixat, ja dic, ni un costat ni l'altre, dic, almenys som iguals.
Vaja, o sigui, ara que hi ha el pol·len per tot arreu, ara és quan haurien de regar una mica les dues bandes. Vull dir que no és que estigui contestada, és que senzillament us heu quedat sense rec. A veure si algú al final ens pot resoldre aquest enigma. Va, més preguntes sobre qüestions de ciutats i de sorolls d'en Sergi des de Manresa.
A mi m'agradaria saber, a veure si algú em pot dir quin plaer és el anar a fer soroll amb les motos i els cotxes. Suposo que serà qüestió de psicologia, perquè no ho entenc. De la gent que va fent soroll amb els cotxes trucats i les motos trucades.
Sí, quan allò tonegen, no?, cotxes o motos, i un motor que no correspon al cotxe o a la moto i fa un soroll, una sorollada. No sé si algú voldrà respondre o té una reflexió a fer sobre aquesta qüestió que planteja en Sergi. En Marc, des de Mollet de Peralada, justament ahir la Marina ens demanava si hi havia més d'un Sant Marc. Doncs mira, aquest Marc, que és de Mollet de Peralada, ens diu, sí, Marina, hi ha Marc, Sant Marc màrtir, i se celebra també el 15 de desembre. Per tant, aquesta qüestió que va sortir ahir d'un parell de cops, resolta. L'Anna ens diu... Hola, Marta i equip, m'encanta el programa. Volia preguntar com compteu els oients en diferit podcast, ja que jo us escolto per Spotify per horaris de feina. Hi ha previst millorar la manera de mesurar aquest tipus d'audiència? Entenc que la ràdio en directe es mesura amb enquestes, l'EGM... Diu, els podcasts i el diferit amb dades digitals, però no sempre es combinen bé i molta gent queda, diu ella, entre cometes, invisible. Doncs, Anna, si no respon ningú, potser haurem de demanar audiències, això. I encara una altra resposta, de fet l'ha contestada també un altre àudio anterior que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. En aquest cas és l'Àngel des de Sant Feliu de Guíxols. I parla justament del Premi Nobel. Diu, la primera edició dels Nobel va ser l'any 1901, seguint la voluntat testamentària d'Alfred Nobel. El primer guardonat va ser Henrik Dunant, fundador de la Creu Roja, compartit amb Frederic Passy. Doncs tots aquests són els missatges que ens heu deixat en aquestes últimes hores al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148. Jo us convido que després del butlletí, perquè ara ja no tenim temps, després del butlletí de la una, doncs podeu marcar el 93207474 per noves reflexions, per més preguntes o per respondre qüestions que encara tenim pendents, perquè cada dia anem acumulant i intentem resoldre a poc a poc, setmana a setmana, tot allò que aneu comentant o les idees que ens doneu per nous continguts al programa o, senzillament, l'opinió de coses que fem i coses que expliquem i converses que tenim i que vosaltres, doncs, l'endemà, havent escoltat tranquil·lament aquella conversa, ens dieu que us ha agradat o que no us ha agradat o si la trobeu llarga o si... Com que aquí tothom pot dir el que vol, sempre i quan no es falti al respecte ni a la veritat, doncs ja sabeu que aquest telèfon està obert per tothom. I si no despengem tan aviat, és perquè hi ha una persona que respon. I no pot respondre 8 persones alhora, ha de ser una darrere l'altra. Així que si algú, alguna vegada, no li agafem el telèfon, que estigui tranquil, que és perquè l'Aina no dona abast i podrà uns minuts més tard. En fi, que arribem a la una, a les notícies d'aquesta hora, i tornem després a la segona hora de la nit dels ignorants. Fins ara!